És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 341, l'episodi 14 d'aquesta 11a temporada. Avui parlarem de la vulnerabilitat que afecta els processadors més moderns d'Intel, d'AMD i d'ARM, que permet potencialment als atacants llegir parts de la memòria del sistema que haurien de ser inaccessibles, i de la baixada de rendiment d'aquests processadors quan s'apliquen els pagats de seguretat i de les seves conseqüències, especialment en el món dels negocis. A la segona part parlarem de les bateries d'iPhone i de com Apple intenta resoldre el problema baixant el preu de la substitució de les mateixes mentre particulars i governs preparen demandes. Fem mossegar la poma.
Les vestidures.
I es rasguen les vestidures, sí, després en parlarem i tindreu enllaços. Control tècnic, membre de la tertúlia, avui absent Miquel Àngel Cabrera, col·laboradors Dani Amo, Carles Callo, que hem vist aquí un moment però que ha hagut de marxar, i Raimon Lapuente, codirecció, postproducció i una mica de tot, Marc Alier.
Una mica de tot.
Producció, conducció, direcció, que us parlen Tomàs Montanares, avui gravant des de l'estudi 2 en diferit, des de Skype.
Sí, o sigui, des de l'estudi 2 i el 2 i mig.
I el 2 i mig. Bueno, aquest és un estudi que tinc també flexo, eh? Tinc un
exacte,
flexo.
Exacte, tu tens un estudi molon, tio.
Un flexo, aquí.
Sí,
eh?
Sí.
Ah, sí, sí que es veu, sí que es veu. Molt bé, doncs aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes, quan de sobte se fa fosc i la vida vol que tastes, lo seu calce d'amargor, només parlen les mirades.
Vale, Marc, com van les vacances de Nadal?
Doncs tu ja saps que el dia 7 de gener s'ha de traçar la bàscula un parell o tres de quilos.
Hòstia, jo, mira, parlant de bàscules, jo estic supercontent perquè aquest Nadal, primera, no m'he passat en els àpats, he sigut molt moderat i només vaig menjar torró un dia.
Això està bé, això està bé.
Segona, he perdut molt pes, clar, no, tu no em veus físicament perquè...
No, però ja abans de l'estiu, dic abans de Nadal però... l'havies perdut.
Sí, però si tu m'haguessis vist ara diries, hòstia, què t'ha passat? Què t'ha passat, cunyau? Què t'ha passat? Perquè no només he perdut pes, sinó que com vaig a fer peses i musculació...
T'estàs posant estic, bo?
M'estic posant bo.
I et toques i tal?
Em toco els pits i tot, tio.
Oh, que
ara m'han sortit pectorals i bíceps.
Bíceps.
I tríceps.
I tríceps i tal. Hòstia, estàs tot el dia... Com mola.
Sí, tenia tríceps, nen, i no ho sabia.
Hòstia, tu.
No, molt bé. No, estic molt content perquè estic combinant una mica de cardio, bàsicament el rem que ja vaig començar a fer i ho havia explicat, i la cinta amb musculació. Però sóc constant i això, doncs mira, ara començo a recollir.
És l'únic secret, és la constància.
Mm. Vale, doncs sí, hem tingut un Nadal tranquil i molt desconnectat.
Sí, 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 sí.
I la gent de Mossegar la Poma perquè el Telegram es mantenia sol.
Sí, sí, va sol, funciona sol, va en autopilot. Molt bé, jo no ho he explicat en el Telegram de Mossega la Poma, però jo estic fent ara aquest mes de gener una dieta de nul·la presència en xarxes socials i res de notícies i res d'això. O sigui...
Al voltant del Dia de Reis, farà uns 4 o 5 dies, es va produir una típica polèmica... Un moment, crec que pico una mica, no sé.
No, estàs bé, estàs bé.
Vale. Es va produir la típica polèmica Android-iOS a Telegram que tothom s'estava tirant els trastos al cap i vaig entrar i vaig dir, hòstia, collons, necessiteu un episodi nou de Mossega la Poma com agua de mayo.
Jo dic, mira, escolta, dues persones que els importa un bledo la tecnologia, vale? Sí. No discutirien mai sobre Android i iOS, o sigui, només els que realment els entusiasma i els importen aquestes coses són els que discuteixen. És a dir, quan hi ha aquesta discussió és que hi ha més coses que els uneixen que no pas que els separen. És lo fotut. Sí, sí. Una discussió entre Canon i Nikon o Olympus no té sentit entre persones que no els importi la fotografia, per exemple.
Correcte. No, doncs això, que em va fer molta gràcia veure tothom tan superanimat i vaig pensar, hòstia, mira la gent, que nosaltres estem aquí superdesconnectats aquests 15 dies.
Que jo crec que és... A veure, jo després, diguéssim, de l'empatx de la tardor amb el procés i tot això, jo necessitava dir desconnexió total del media, sobretot. Estic plantejant-me, no sé segur, però potser abandono alguna xarxa social per sempre, i alguna en la que tinc una igual marxo de Twitter de per sempre, no sé, vaig marxar de Facebook, és possible que marxi de Twitter.
Jo Facebook sí,
no ho he decidit encara. De Facebook ja he marxat, però igual de Twitter, que em xupa molta energia, o potser m'hi poso només com a broadcasting de coses, però no per fer-la servir per llegir.
Jo estic així a Twitter de broadcasting només, no estic llegint a Twitter pràcticament res perquè no... M'he saturat. I de Facebook estic out. Només el faig servir perquè reenviem coses de Mossega la Poma i la conta està ahí. I el conte està allà. No, però no hi estic ficat, no. No, estic també una mica out. Bueno, a veure, anem per tema, anem per xitxa, i tenim una notícia que, hòstia, que és brutal perquè té moltes arestes i moltes repercussions.
És molt bèstia. Em deixes que expliqui el que passa i després tu expliques les ramificacions, perquè és que m'ho he estat mirant d'on ve el problema i què és el que està passant. ¿Vale?
I per què afecta, afecta a tots?
És que és molt tequi. És molt tequi i molt bèstia. A veure, primer el que hem de recordar, més o menys aquí tots som tequis, podem anar a sac. O sigui, sabem que quan tenim un sistema operatiu modern, vale, el sistema operatiu s'executa en mode aplicació, o sigui, en mode protegit, o en mode sistema, el mode kernel, que pot accedir a tota la memòria. Mentre que en mode aplicació, doncs pot accedir només a una part de la memòria que és visible per aquesta aplicació.
Vale? Està aïllada, és una part aïllada.
Exacte.
De la memòria.
De fet, és memòria virtual i és una memòria aïllada. Està aïllada.
Parlem sempre de la RAM, eh?
Que la quan tu accedeixes a la RAM, en realitat la teva RAM està mapejada cap a una part de la RAM real o cap a un disco o cap a... Vés a saber.
Cap a on sigui.
Tu apareixes com a programador, apareixes adreces de punter, si treballes amb C com els homes de veritat, i el processador doncs va buscar-ho i les dades estan allà on sigui. Però pensa que aquí ja pot haver-hi una màquina virtual, poden haver-hi moltes coses...
El damunt, la virtualització de sistemes ja porta això, i és que damunt diguéssim, del hardware estàndard, ara creem capes, però aquestes capes no deixen de ser una representació del que hi ha sota. Vale? I, per tant, hereden els mateixos problemes. Perquè aquí és on està la base de tot el que anem a explicar.
Exacte, aquest és el problema. D'entrada, l'important és hi ha aquesta part de memòria protegida. Llavors, quan jo tinc una aplicació que s'executa en el meu ordinador, no pot accedir a informació que està en altres aplicacions o a dins del sistema o dins de la part pròpia del sistema operatiu.
I també el loro. Quan tu saps que tens una part de la memòria dedicada i per tu, què fas? Lo tiras todo pa dentro, m'entens?
Todo pa dentro, clar, però tu estàs a casa teva. És com el cavall amb pilotes a casa amb música de Queen, entens?
Tu surts de la dutxa amb boles perquè estàs sol i a casa teva.
I si sona música i et fots a ballar, no? I la imatge mental que ara tenen els mosseguis, tu amb els teus bíceps nous, aquests descoberts, ballant amb pilotes a la dutxa...
I abdominals. Abdominals.
I que em posaràs pel
té,
Tomàs. Hòstia, les tens, les veus, no? Hòstia...
Faig dues màquines, la que treballa les abdominals inferiors i les superiors.
Hòstia...
Flipareu en colors.
Això és fantàstic.
En colors com... Quan l'estudi 2 hi puguem inaugurar la piscina,
sí, fliparem. Jo crec que cap al maig ja podrem inaugurar la piscina a l'estudi 2.
Bueno, aleshores ja podrem fer fotos. Bueno, va, vinga. Doncs això, que deies que teníem aquesta part aïllada de la memòria i que treballava les aplicacions.
Vale, sí. Llavors, ara què passa? Llavors, nosaltres sabem que hi ha una cosa que a mi m'agrada molt parlar-ne, que és la llei de Moore, que ens diu que cada 18 mesos o cada 24 mesos doncs la quantitat de circuits, de portes lògiques de transistors que fotem amb una polzada quadrada es dobla. Vale? Molt bé. Això també afecta, diguéssim, a la capacitat, a la potència dels processadors. Llavors, el problema que hi ha és que fins a l'any 95, els processadors de la gamma Intel, aquests 80-86, que no oblidem que estem parlant d'un joc d'instruccions dels anys 70, Els 8086 és un joc d'instruccions que hereda del 8080, que és un processador... són instruccions dissenyades als anys 70, o sigui, quan nosaltres anàvem amb bolquers, almenys jo, i llavors dius, escolta, aquest joc d'instruccions, Intel cada any, doncs, o cada dos anys, va multiplicant o augmentant la velocitat de rellotge dels processadors.
Sí. Però les instruccions que serveixen per executar-ho s'hereden de les antigues.
Sí,
i se n'afegeixen de noves.
Es van ampliant. Hi ha les primeres, les de coma flotant, i més endavant, quan apareixen, per exemple, els Intel MMX, apareixen instruccions, diguéssim, ja per gestionar coses en 3D, i es van afegint instruccions. Es van afegint, però les antigues es van mantenint. Però el que passa és que hi ha un moment, cap a l'any 94-95, en el que no es pot pujar més la velocitat de processador, vale? Perquè ens acostem a una barrera estranya que seguirien els 4 GHz, que el que passa és que a partir dels 4 GHz comença a sortir fum i ja no, ja és territori de l'overclocking. Necessites agafar i enxufar el ventilador del processador contra un aquari amb peixos tropicals i escalfar el d'allò, perquè si no això es converteix en una torradora.
No un ventilador qualsevol. Us en recordeu d'aquelles barques que portaven una cosa darrere pels callos de Florida? Pues aquell ventilador. Saps?
Sí, més o menys. O sigui,
més o menys.
Territori overclocking. Te'n vas amb una LAN party d'aquestes que hi ha els bojos de l'overclocking que foten coses realment xules. Però per sobre de 4 GHz el processador s'escalfa massa i, escolta, no es pot vendre, almenys a nivell comercial, un processador més ràpid que això. Llavors, el que agafa Intel i AMD i tothom és dir, escolta, hem d'agafar i hem de continuar augmentant la potència dels processadors que venem. Com ho fotem? Una opció és fotre més d'un core. Vale? Dius, jo agafo fotoprocessadors amb doble core, amb quad core, amb 8 core, vale? I faig diversos cores. Però d'alguna manera el que estic fent és ficar diversos processadors a dintre d'un xip. El que jo vull fer és xips més ràpids. Vale? Perquè igualment, quan van començar a fer els quad cores, continuem amb quad cores, vale? No, no, o 8 cores, però no estem ara amb 2.000 cores en un xip. Vale? El que van decidir és fer el que se'n diuen els agafar i treballar amb més d'una línia d'execució en el processador. Llavors, això què vol dir? Quan tu tens un processador, la velocitat del processador, això dels megahertzos o dels gigahertzos, no és la velocitat del processador, sinó que és la velocitat del rellotge del processador.
Correcte.
Vale? Llavors, quan nosaltres tenim aquesta velocitat de rellotge del processador, vol dir que per executar una instrucció, per exemple, multiplicar dos números, tant com a flotant o el que sigui, això té que passar per una sèrie de portes lògiques. En 2, 4, 6, 8, 16 passos, els que sigui fins que tu hagis fet aquesta instrucció. S'executa el que en diuen el microcodi del processador, val? Que és com un codi que està programat a dintre del processador i cada tic de rellotge, cada vegada que el rellotge fa una marca,
es fa un pas més.
Un impuls, es passa una porta lògica. Llavors, què passa? Que la idea és dir, escolta, i si aconseguim fer que aquestes instruccions durin menys portes lògiques? Aquesta seria una de les maneres. Però això hi arriba un moment que ja no es pot optimitzar més. Llavors, la idea és dir, escolta, si jo tinc que una instrucció està treballant per la segona porta lògica, la primera no fot res. Llavors, el que jo puc fer és, mentre la primera porta, la instrucció 1 està a la segona porta lògica, fico la instrucció 2 en la primera i les vaig encadenant. Això què passa? Llavors, això ja genera d'entrada un problema i és que, clar, jo puc tindre dependències. Jo faig una instrucció que si faig A més B i igual a C, dic C, li assigno A més B i llavors assigno a D C més F. Clar, hi ha una dependència. Hi ha una dependència. Fins que no he avaluat el resultat d'A més B, no puc fer la següent operació. Llavors el que foten és que els linkadors i els ensambladors optimitzen el codi reordenant les instruccions. És a dir, ja no podem tindre programadors
més efectius.
Ja no podem tindre programadors d'ensambladors que facin codi efectiu, perquè el que s'ha de fer, el que tenim és programes que reordenen el codi. Un momentet que tenim una intrusió. Què vols, Teo, carinyo? No, els tinc al cotxe, carinyo. Quan surti, te'n donaré un, carinyo. Em tanques la porta, guapo? Gràcies. No tenim carmelets als verds.
És... Avui no. És un drama,
Deixem el tema dels carmels verds, els carmels verds. Tornem al microcodi.
Sí.
El que fem és que les instruccions comencen a optimitzar-se i es reordena la seva execució. Aquesta és una. Però després ja tenim ja l'altre enemic d'aquest tipus d'estratègia, que és l'if. Vale? Quan jo tinc un if, el problema està en que jo tinc if condició i llavors un xurro de codi i else un altre xurro de codi. Llavors el que han fotut, els que foten els bèsties aquests és que foten prediccions i el que fan és que mentre s'executa l'avaluació de la condició, executen el codi de les dues bandes de l'if. I tenen dues línies d'execució de codi. I quan s'avalua l'if, llavors escullen el resultat de la línia d'execució que li mola. És com si tinguessis doncs, dos línies d'execució en paral·lel i una quedarà fantasma. Una serà de veritat. És com si fos un gat de Schrödinger. Dius, estàs executant aquesta línia i dius...
D'on vale, està la bolita? D'on està la bolita?
Clar, dius, com que si no tindrien el processor d'operat, doncs mira, calculo coses. El problema que és que sembla ser que les comprovacions de seguretat de que s'està accedint la memòria que toca es fan només després. Quan s'ha resolt quin dels dos fluxes d'execució és el bo, és quan es comprova que realment no s'hagi accedit a zones xungues de la memòria. Vale? Per tant, el flux aquest fantasma, mentre està executant-se, pot anar a través de parets. Pot accedir a tota la memòria de veritat.
No és fàcil.
Aquest és el primer problema.
No és fàcil accedir aquí, però bueno...
No, és molt complicat, o sigui, és molt esotèric. Però el que han descobert els investigadors de seguretat és que a través de la caché i fotent pirules a través de la caché, la línia d'execució que quedarà viva pot accedir a la caché de la línia d'execució que es quedarà morta.
Amb la qual cosa, si pot llegir dades, pot acabar de llegint i interpretant dades que no toquen.
És a dir, jo genero un if xungo que tardarà bastant en executar-se dins el processador i llavors tinc dues línies, una que jo sé que morirà, que accedeix a parts xungues de la memòria, i una que no morirà, que el que es dedica és accedir a la caché de la part que està a punt de morir. I llavors pots anar pescant informació que està a qualsevol lloc de la memòria. Llavors, el tema és esotèric, i a sobre està en el propi disseny del hardware.
De totes maneres, traslladem a la vulnerabilitat que s'ha detectat. De fet, són tres vulnerabilitats, una amb nom de Meltdown i les altres dues amb nom de Spectre. Són diferents.
Spectre. Sí.
No hi ha una solució única ni directa per les tres. ¿Vale?
I a més, l'Spectre afecta fins i tot en els chips de Qualcomm, que són els chips que es munten per connectar a xarxa. Però és que quan dius Qualcomm vol dir tots els smartphones. Tots.
Sí, tots.
I amb els Intels ja dius tots els PCs i tots els Macs, dius muerte.
De totes maneres, aquestes vulnerabilitats no són aprofitables si no tens accés, si no pots obtenir accés a les instàncies, i ser capaç d'executar dins d'elles codi maliciós.
Bueno, evidentment, això igualment que tots els virus. El que sí que hi ha, el que passa és que hi ha exemples d'execució d'això a través de JavaScript, amb la qual ja tens accés. Si algú es connecta amb una pàgina que no toca, potser t'estan fotent això.
Bueno.
És una de les que, bueno, això, ara estan treballant els fixes, però clar, el problema sobretot en aquest cas és a través del cloud.
Sí, perquè clar,
tu tens màquines virtualitzades i no saps, clar, nosaltres estem amb un cloud executant la web de Mossega la Poma, no sabem qui a més estan a les mateixes instàncies que nosaltres.
Bueno, i per Mossega la Poma estem en un cloud petit, però clar, anem als grans proveïdors de cloud públic, com són Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud.
Jo estic
cloud
el nostre cloud segur que està muntat sobre un cloud gros.
Segur.
Segur, amb la qual cosa dius, clar, i llavors aquí, primer de tot, aquest és el problema i afecta en els processadors Intel, el Meltdown afecta els Intel i l'Spectre afecta pràcticament a tots els chips que s'han produït des de 1995.
Sí, sí, és brutal. O sigui que és una afectació massiva. Tot i que no és molt probable, és massiva.
Hi ha una curiositat molt interessant i és que aquests dos bugs, tots dos, s'han descobert en paral·lel. És a dir, hi ha hagut tres equips d'investigació, un de Google que els ha descobert tots dos i dos altres, un que ha descobert el Meltdown i l'altre que ha descobert el Spectre, i s'han descobert tots en paral·lel, perquè d'alguna manera els investigadors de sí, seguretat buscaven... han començat a mirar, a parar atenció a aquest problema i catacrac, han caigut tots dos. És curiós que es descobre... En ciència també passa que es descobreixen les mateixes, moltes vegades, quants premis Nobel s'han concedit ex aequo, però dos tios o dos equips han descobert la mateixa cosa en el mateix moment. És habitual.
Anem a parlar de la temporalitat, perquè això ja fa temps que se sap, o ja fa uns mesos que se sap.
Com a mínim que la teoria de que això seria possible. Ara s'ha publicat, diguéssim, exemples d'exploits i diu, mira, ho hem fet. Però clar, la teoria ja fa temps que és. Per això s'han descobert dos a la vegada, aquest tipus de bugs.
Sí, perquè ja, diguéssim, que en els papers i en coses així ja s'estava parlant d'aquest tipus de problemes. Tant és així que el senyor director, el CEO d'Intel, es va vendre unes quantes accions de les pròpies.
Que cabron!
Sí, sí. Brutal.
Hòstia, brutal.
Aquest senyor va dir, se va liar una parda, se va liar una parda.
Tomàs, repeteix, que em sembla que t'has tallat una mica.
Les...
Has dit que s'havia de liar una parda?
No, acabes de... Sí, es liarà parda, però perquè hi haurà en cadena, i ara explicaré per què, hi haurà en cadena una successió de demandes i, òbviament, acabaran en els fabricants de xips. ¿Vale? Aquestes demandes comencen dels usuaris cap a proveïdors cloud, per exemple, de cloud públic, i al mateix temps els proveïdors de cloud públic, no sé amb quines són les clàusules, els acords que tenen amb els fabricants de xips, si ara Intel o qualsevol altre, però acabaran en cascada repercutint segur. Anem a veure les solucions que s'han aplicat i quin problema se'n deriven. Les solucions que s'han aplicat són de software. És correcte.
És a dir, que tenim un error a nivell base, a nivell, diguéssim, ja no de hardware, sinó
en el
propi microcodi que s'executa dins el... A més, no es pot resoldre per microcodi. O sigui, està a nivell, diguéssim, del disseny del
però a nivell de sistema operatiu sí que pots, diguéssim, evitar les intrusions o desactivar certes vulnerabilitats. Certes, que no pas totes, eh? Però bueno.
Sí.
Per tant, què s'ha de fer? S'ha de fer una actualització de codi del sistema operatiu i, a més, s'han de reinicialitzar les màquines. Cágate l'orito, perquè clar, no és que tu reinicies el teu Mac o el teu PC, vol dir que les màquines virtuals...
No, tu tens una màquina de producció...
Exacte, les màquines virtuals...
Tu reinicies una màquina que en producció té una pila de màquines de producció.
Ja, sí, i per tant, tu imagina't que tens un clúster de galera, que és una base de dades d'alt rendiment, ¿vale? Amb tres nodes, que són molt, molt crítics, ¿vale? O MongoDB, és igual, posem una base de dades de galera, ¿vale? Vol dir que tens que reinicialitzar els nodes, que no ho pots fer a saco, que has d'anar primer un o luego otro, o luego otro, perquè si no perds la consistència de la informació, perquè és una base de dades d'alt rendiment, i a més, quan han aplicat la solució, el rendiment del processador baixa entre un 5 i un 30%. Tómate!
Un 30%! O sigui, és una bestiesa!
És una bestiesa i explicaré encara per què, perquè en tingueu les conseqüències. Quan tu te'n vas a Amazon, a Google Cloud Platform, a Amazon Web Services o a Microsoft Azure i tu contractes una instància, una màquina virtual, tu no pots dir, jo vull una màquina virtual amb 3 virtual CPUs i amb 8 GB de RAM. No. Hi ha un paquet, hi ha unes plantilles estàndards de màquines que normalment, diguéssim, tu tens una mida, 4 virtual CPUs, 8 GB de RAM, i la següent que pots contractar són 8 virtual CPUs, 16 GB de RAM. ¿Vale? I costa el doble. Costa el doble.
El doble.
El doble. I si te'n vas a un model superior, multipliques pel doble. ¿Vale? O sigui, vas multiplicant dos vegades més el cost de les instàncies. Què vol dir això? Vol dir que, hòstia, quan estem en escenaris de màquines catxes, que són cares, ¿vale? que tenen moltes CPUs i moltes virtual CPUs i moltes RAMs,
o sigui, l'explotació de certs serveis augmenta el seu preu.
Clar, no. Quan tu te'n vas a màquines molt grans, abans fas pilots, perquè, hòstia, si tu has de pagar per una màquina, afines, mires exactament per saber el que t'has de gastar. ¿vale? Perquè un clúster de galera amb tres nodes de màquines que tenen, jo què sé, igual tenen 20 virtual CPUs i 64 gigas de RAM, doncs és una pasta pagant per hora tot l'any, ¿vale?
Imagina't.
Clar. I al final tu estableixes un contracte. Tu dius, ah, bueno, vale, perquè em funcioni això, segons el rendiment que ha publicat i que jo he provat perquè hi ha un pilot i tot això, resulta que necessito tantes màquines. Aquest acord s'ha trencat. Amb la reparació d'aquest problema, aquest acord es trenca. Ho entens?
I perquè qui les assumeix màquines... els costos?
Aquí voy, aquí estan les demandes. Aquí començarà a veure la cascada de demandes. Perquè, clar, jo,
ah, perquè jo Amazon... sé, una gent que té un comerç electrònic a sobre d'Amazon demandarà Amazon i perquè, Amazon escolta'm. Haurà de...
Clar, jo vaig fer proves, això em funcionava d'aquesta manera i ara resulta que per fer el mateix tinc que comprar les màquines superiors i tinc que pagar el doble. De què vamos? Chirimoyo.
M'estàs baixant, o sigui, m'estàs baixant el rendiment de les màquines mantenint-me el preu.
O senzillament, ja no, aquelles màquines que jo t'havia contractat i que havia provat i que m'estaven funcionant fins ara, ara ja no em funcionen i tinc que contractar-te les del nivell superior.
Bueno, però
i per
al final m'estàs donant menys. O sigui, si jo estic comprant uns milers d'instruccions per segon o uns milions d'instruccions per segon, tu m'estàs donant menys milions d'instruccions per segon.
Sí,
o sigui, si m'estàs donant menys instruccions per segon de les que teníem contractades, m'has de baixar el preu o m'has d'oferir una alternativa.
Exacte.
I el problema està que com que necessito més màquines amb canvi de pla de preus.
Sí, aquest és una de les problemàtiques. De fet, hi ha moltes, perquè no tothom munta màquines en el cloud amb filosofia elàstica. ¿Vale? És a dir, un balancejador, diverses màquines que són com que estan en una granjeta i que tu pots eliminar una, substituir-la per l'altra. No, hi ha gent que agafa los grandes... O sigui, que va una mica amb la mentalitat de lo que feien quan tenien CPDs a casa, ¿vale? I agafa una màquina molt grossa, que a més li posa un nom d'aquells d'un dios griego, d'una deïtat egípcia, que vull dir que el servidor té un nom, ¿vale? Que te l'estimes molt, i que no estan preparades perquè tu puguis... desconnectar-les quan vulguis per fer un reset de la instància, ¿vale? O sigui, que té tota la...
Es poden posar clústers en el cloud?
Clar, home, clústers del que vulguis, of course. Clústers, diguéssim, servidors web.
Si muntes un servidor en clúster a dintre el cloud, pots matar una de les instàncies del clúster, aixecar-la una altra vegada i tornar a fer pum, 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 no?
Òbviament, tu pots muntar... O sigui, hi ha diverses maneres de muntar clústers. Una, perquè...
Un momentet,
Tomàs,
para un momentet que estàs tallat. Torna a dir, hi ha diverses maneres de muntar clústers.
Clar, una, perquè tu tens un clàssic servidor web, ¿vale? Un Apache, i aquest Apache pot córrer en diferents màquines, li poses un balancejador i el balancejador va enviant peticions a una, a l'altra, a una, a l'altra, ¿vale? A totes les màquines que té penjades del balancejador. Clàssic clúster de servidors web. O, si tens un Galera o tens un MongoDB, doncs tu pots tenir el Replica Sets o pots tenir el que sigui i això està funcionant en clúster. Te'l gestiones tu o el gestiona el software que gestiona doncs, la base de dades o l'aplicació que sigui, però, òbviament, tu pots tenir un clúster, clar que sí. Però hi ha gent que no, hi ha gent que ho munta a palo seco, m'entens? Que agafa maquinorro que te cagues... i li munta allà tot. I aquesta màquina
però
pot parar de qualsevol manera.
Cluster és estava parlant d'un clúster clàssic on tens dues màquines que estan fent exactament les mateixes transaccions.
Correcte, sí, pots muntar-ho. Però hi ha gent que no ho munta així, perquè, clar, dues màquines que fan les mateixes...
Dobles el cost?
Aquí voy. Per tant, les
com
conseqüències...
Com deia el Sirius Sam en el videojoc, double the gun, double the fun.
Exacte. Vol dir que les conseqüències de la reparació són... problemàtiques perquè el rendiment de la CPU pot baixar entre un 5 i un 30% i això té implicacions complicades de gestionar de cara a molts clients que segur demandaran a les companyies que els hi proveeixen.
O sigui que Amazon, Microsoft, Google rebran demandes.
Jo crec que sí.
I aquestes demandes aniran transitivament contra Intel, contra AMD i contra Qualcomm i contra companyia.
I ara entens perquè el senyor d'Intel es va vendre les accions, no?
En aquest senyor l'hauran de perseguir un bat de béisbol, alguna cosa, no?
Bueno, de totes maneres...
O com a mínim la gent equivalent a la Comissió del Mercat de Valors d'Estats Units o de qui sigui, perquè això no pot ser. Això és prevaricació, o sigui, això és... És contubernio, contubernio.
Contubernio judeo-maçònico. Vale, doncs sí, això és una de les arestes d'aquest problema, que segur que en té més, perquè tot just comença a aparèixer i hi hauran més, més històries.
A veure, el que sí que és veritat és que aquest tipus d'atac no és un atac, diguéssim, que es pugui utilitzar de forma dirigida. O sigui, és, no. És molt una mica de pesca de la tonyina amb una barca pel
de
mar.
De fet,
no?
Hi ha dos vectors d'atac. Un, que són atacs basats en infraestructura, en altres instàncies del mateix, diguéssim, host que fa de contenidor, aquest seria un tipus d'atac, i l'altre són el que es diu atac inter-west, ¿vale? És amb origen en el software que s'executa en una propa instància, que és la màquina virtual. ¿Vale? Hi ha aquests dos tipus de vectors de possibles atacs. No és fàcil, però bueno, al final tens un sistema que pot estar tractant informació sensible i que és vulnerable.
Una cosa, aquest tipus de problema, no sé si es podria aturar, suposo que, a veure, ara com ara hi ha hagut aquests parxes que estan actuant, diguéssim, que tenen aquestes baixades de rendiment d'un 5 a un 30%, que entenc que bàsicament el que estan fotent és virtualitzar l'execució i filtrar les instruccions.
Algunes instruccions, sí, les que tenen problemes.
O analitzar amb lupa instruccions sospitoses. Però entenc que, sobretot jo crec que en la capa, diguéssim, de software de màquina virtual, a la implementació de les màquines virtuals, aquí es pot posar un filtre molt, molt eficient i suposo que aniran sortint filtres més potents.
És probable que amb el temps...
I amb menys baixar de rendiment.
Amb menys cost de rendiment, exacte.
Clar, perquè fixa't que diuen que un dels possibles atacs és a través de JavaScript i està dient Apple que té que treure, doncs, en els propers dies trauran una actualització del Safari que diu que el rendiment del JavaScript baixa en un 1%. Clar, en aquest cas estem parlant de que JavaScript és un llenguatge interpretat i, per tant, és simplement ficar un filtre en l'intèrpret. Vale?
Correcte.
Doncs aquí també, com que quan tenim màquines virtuals, també tens un punt d'atac on pots ficar els filtres.
Clar, tu tens un hipervisor i el hipervisor pot també actuar.
I es poden fer filtres, però clar, fins que no surtin els filtres
updates,
ben parits...
Els parxes, clar... provats
i sobretot, clar, entenc que els parxes actuals són parxes de força bruta. També hi ha una altra implicació...
Parxes de l'urgència, d'urgència.
També hi ha una altra implicació. O sigui, per exemple, si algú tingués intenció de comprar-se un iMac Pro, jo li diria, tate muy quieto. Estate muy quieto perquè estàs comprant una màquina nova
vulnerable,
amb una vulnerabilitat. És que ningú compri cap màquina amb processadors Intel fins que no surtin processadors arreglats.
Però ni AMD ni ARD. És que no pots comprar cap màquina.
Ni ARM. És a dir, ara hem d'esperar a que hi hagi la propera generació de xips que tinguin això resolt.
I aquest tipus de
vulnerabilitat, o sigui, no crec que sigui fàcil de redissenyar els xips perquè, o sigui, vol dir un redisseny profund, o sigui, no sé quan trigaran a sortir xips ben parits, potser estem parlant de 6 mesos a un any.
Com a mínim,
el cicle no és com fer un parche per iOS que pot estar...
Una cosa és que surti un xip i una altra cosa és que aquest xip s'implanti dins d'una tipologia de màquina, ¿vale? Una nova generació de MacBook Pros o de lo que sigui. ¿Vale? Es triga tot un temps.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing.
It's a place I made. Found out what I made. Molt bé, doncs acabada aquesta primera part, ara com sempre sabeu...
Molt interessant aquest tema, eh?
Sí, interessant, i ja dic que continuarem parlant, ja veuràs.
Una cosa, fixa-t'hi que lo interessant, entre altres coses, és cada vegada estan sortint temes de seguretat més esotèrics.
Sí, home, i més complexa.
I més complexes, i jo crec que, clar, a més a més, la predictibilitat d'on poden sortir aquestes coses... ara és superalta, és molt imprevisible d'on vindran aquestes coses. I a més també hi ha molts d'esforços en trobar-les, perquè clar, el tresor és molt gran. O sigui, si algú ha trobat aquest error fa 6 mesos, imagina't la que poden haver liat i que no sabrem mai.
Exacte. Per dir que hi haurà més arestes. Esperem a veure més notícies i segur que en seguirem parlant. Bueno, temps de donar veu a la comunitat Mossegui. El primer que hem de fer, crec que és obligat, és agrair a tothom que ha tingut la gentilesa de passar-se pel link, per l'enllaç d'afiliats d'Amazon de Mossega la Poma. Ho vam fer al novembre, Black Friday, Cyber Monday, Chupichuquis, i ho han continuat fent tot el mes de desembre amb les compres de Nadal, Cagatió, Reis i tot això. Per tant, jo només puc dir que molt agraïts. Penseu que novembre i desembre la suma dels dos mesos pràcticament cobreix totes les despeses, diguéssim, fixes de Mossega la Poma de tot l'any. Pues res, moltes gràcies a tots. El que vingui després, continueu fent-ho, a donar-li el botonet. Perquè tot el que ve després ens permet anar renovant. I de moment continuem a Patreon, ja veurem què fem a l'estiu quan fem l'enquesta. Patreon pues no té la repercussió que està tenint la part d'afiliats d'Amazon, que és la que més impacta amb el que anem amb els ingressos, però per part de Patreon, cada X dies o cada mes algú s'apunta, i ara tenim un nou patrocinador més de la llista, que ja sou crec que uns 30 o 40, que és en Francesc, acabat amb K. Francesc,
a més ens ho escriu. Moltes gràcies, Francesc.
Doncs això, també via Patreon. Ja sabeu que Patreon és aquest servei web que permet que tu donis recolzament, patrocinis, de forma recurrent, a partir d'un dòlar al mes, als creadors de continguts, com som nosaltres. Més coses de la comunitat. Em va escriure el Carlos Tarlux, que tu també has vist la... Sí, eh?
No els sandwiches.
Sí, perquè em va fer molta gràcia. Arrel de la teva conferència aquí de los sandwiches dan seguridad, va dir, no, marca-li, los sandwiches no dan seguridad.
Sí.
Explica la història, si vols.
Sí, doncs resulta que hi ha un capità del transbordador espacial que l'any 81 va decidir pujar d'estranquis un sàndwich de pernil o d'algun tipus de cansalada, vés a saber, alguna guarrada que va comprar en alguna gasolinera, vés a saber, algun lloc d'aquests Estats Units, i quan estaven en l'espai, en òrbita, allà surant en plan, li va dir al seu company, i vols un bocata? En comptes de menjar aquell menjar escarós que deuen menjar els astronautes. Estic convençut que està escarosíssim. I se'n van donar compte de per què havien prohibit en l'espai els entrepans, els sàndwichos, i és que el pa s'esmicola i les engrunes surten volant.
Ah, amigo.
I llavors només poden portar torradetes d'aquelles de blat de molt prensat.
Liofilitzada, sí.
Alguna cosa que no faci engrunes, perquè aquestes engrunes, clar, imagina't volant, és un perill.
Molt bé, doncs una altra cosa que també volia comentar de la comunitat és que aquest Nadal no hem tingut, excepcionalment no hem tingut minuts mosseguis, tu no has gravat minuts mosseguis i jo no, hem complert això de la desconnexió, però em va gravar, vaig atendre una entrevista que em va fer el Miquel Gavarró de Visuricata.
Miquel.
I en aquest darrer capítol, connecteu-vos a visuricata.com, al podcast, podeu trobar una entrevista que em va fer ell a mi, i jo vaig explicar una mica la història de Mossega la Poma. Des de que vaig començar, de seguida et vaig conèixer i ja tot es va espallar. Entens? I està tot explicat en aquest capítol de Visuricata. I és molt interessant perquè vam tenir una conversa...
Anaves, Tomàs, amb el bé que anaves.
Amb el que bé que anava. No, dic que és interessant perquè explico interioritats del programa que molts... Pues, les hem anat a vegades explicant per aquí o per allà, però condensades en un episodi no. ¿Vale? De com ho fem, de com ho gestionem, de com gestionem la part econòmica, d'on venen els ingressos, quin percentatge... Vam parlar bastant de detall. Vull dir que aquells que tingueu curiositat una mica de com què fem, com fem, com ens vam conèixer tu i jo i tot el rotllo...
Entrevista amb veu de Constantino Romero...
Sí, exacte. Doncs jo recomano que si teniu curiositat per conèixer una mica la història, els orígens i el dia a dia de...
És que això fa 11 anys, company? Fa 11 anys,
Sí, a vegades em miro a tu i a mi, des de fora, i és una mica el que passa en Puromac amb el Flavio i l'altre, em sortirà el nom. Bueno, els dos de Puromac, que també són amics, col·legues, i que continuen fent el podcast des de fa també 11 anys, perquè també van començar el 2007.
Sí, fa no fa, són de la mateixa quinta.
Molt bé, doncs anem a la segona part del programa perquè hem d'anar acabant. I avui tenim, un problema, bueno, volem parlar també d'un segon problema que també ha estat molt també ha sortit a les mitjans i explicar-ho potser una mica més de detall, que són els problemes de les bateries dels iPhones, sobretot iPhones a partir de l'iPhone 6, i de la gestió de la comunicació d'Apple d'aquest problema. I no vull oblidar que al final us donaré uns consells publicats, per cert, per la pròpia Apple, de com evitar la degradació excessiva de les bateries. ¿Vale? Volies tu començar a explicar alguna cosa, Marc?
Bueno, doncs a veure, hi ha una cosa que ja sabíem. Jo, per exemple, ara tinc l'iPhone 7 perquè l'iPhone 6 Plus que tenia, sobretot des de l'iOS 10, vaig notar que anava realment lent i es veu que no he arribat a instal·lar en l'iPhone 9, dic en l'iPhone 6 Plus, l'iOS 11, però es veu que és un escàndol. Llavors el que sempre s'havia comentat, sembla ser que frena el processador, i es veu que algú ha agafat i ha vist que sí, que realment hi ha instruccions que es baixa la velocitat de rellotge del processador. I Apple el que ha dit és que, a veure, que el que passa és que si la bateria està degradada no li pot donar prou suc en el processador i això pot ocasionar doncs, que es pengi el dispositiu. I per evitar que es pengi el dispositiu el que fan és que l'alenteixen. Que hi ha una comprovació de l'estat de la bateria, no diuen quin tipus de comprovació, si miren per data de fabricació o si miren realment les dades de la capacitat de càrrega o el número de càrregues que porten. Això no ho han dit, però realment si la bateria està xunga, doncs agafen i et frenen el processador i llavors, clar, tens una màquina molt més lenta amb una experiència d'usuari paupèrrima. Evidentment, per una altra banda, LG, Samsung, Huawei i tal ha dit, pues nosotros no lo hacemos. ¿Vale?
Perdona.
Ells han dit que no, jo dic, potser per això es pengen tant els Androids, no?
I una mierda pa tu boca, que no, que també que tots ho fan, tots fan coses rares.
Tothom fa coses rares i no t'ho expliquen.
O et pillen o no et pillen, però Apple pot fer això. I altres el que fan és directament agafen les teves dades i fan el que els surt del xirimoia amb les teves dades.
Bueno, en qualsevol cas, el que ha fet Apple és dir això. Però a veure, pensem una cosa. O sigui, Apple encara està venent els iPhone 6S. Clar, estan a la venda. Per tant, no són màquines obsoletes. O sigui, quan es parla d'obsolescència planificada, i compte, no. Perquè és que actualment Apple està venent el 6S, el 7, el 8 i el 10, tots a la venda en paral·lel. El 8 i el 10 porten el mateix processador, però estan venent-ho. I el que sí que ha fet Apple, que deu haver entomat uns costos molt importants, i és que el que estan fent ara és oferint l'actualització de les bateries, és a dir, canviar la bateria del teu iPhone 6 per $29.
En lloc dels 79 que valia a Estats Units. Aquí els preus són diferents, eh? Són
aquí
una
són
mica
diferents,
més
cars. Segurament, però, perquè t'hi foten l'IVA, eh? O sigui, ho has de transformar euros
sí,
i aplicar el 21% d'IVA.
Entenem que han rebaixat uns $50. És molt, eh?
Segurament han baixat per sota el preu de cost.
Per 29 pavos, dòlars en aquest cas, un canvi de bateria, una actualització, és una molt bona...
Molt bona,
o sigui, val molt la pena.
Val molt la pena.
Sí, això començarà a finals de gener, encara no ha començat aquesta campanya de substitució de bateries. Començarà a finals de gener i serà disponible a tot el món i només, en principi, fins al desembre de 2018.
Tenim aquest any per fer-ho i a partir d'ara estareu avisats. A veure, en qualsevol cas...
Perdona, com fer-ho i com gestionar-ho, aviat
en
Apple publicarà...
Segur... En Magma ens ho explicarà, home.
Sí, Apple publicarà com. També és cert que passarà una segona cosa, i és que a partir d'una propera actualització, per exemple, d'iOS, ¿vale? Apareixerà una informació, no sé si serà una aplicació o dintre de la part de...
La teva bateria està fotudeta. Vols que pari el processador o te la jugues?
El que s'ha compromès Apple és que hi haurà una actualització de software d'iOS on una de les noves característiques donarà als usuaris molta més visibilitat de com està l'estat de salut de la seva bateria. I si això està afectant o no a la performance, al rendiment.
Això està molt bé.
Home, és que a vegades ens queixem d'altres, però bueno, això... us enllaçarem en les notes del programa, us enllaçarem a la declaració oficial d'Apple de per què Bueno, ha demanat perdó per no haver-ho explicat clarament abans.
Una observació, Tomàs. El que hem de veure és que d'alguna manera...
Que hi ha...
Perdona, te m'has tallat, Tomàs.
No, et deia que Apple reacciona perquè hi ha hagut demandes. ¿Vale?
Sí, clar.
Primera, han començat a sortir demandes dins dels Estats Units de les pròpies associacions de consumidors. Però Apple té una segona demanda, ho publicava en i25Mac, que jo crec, penso que encara és més greu, perquè Apple està sent investigada per una comissió d'investigació que depèn del govern francès i que depèn del Ministeri d'Economia francès. ¿Vale? Això ho publicava en Reuters ahir. I alerta, perquè França és dels països de la Comunitat Europea i, per extensió, de tot el món, el que té una regulació més estricta contra l'obsolescència de
països. Mira, sobre això hi ha a mi m'agradaria fer una reflexió. A veure, fins fa poc, bàsicament, quan comprem alguna cosa, pensàvem allò de, escolta, l'iPhone és meu o el gat és meu i me'l follo com vull, no? Dic, aquesta màquina l'he comprada i és meva. I per això, quan vam comprar els primers iPhones, dèiem, escolta, li fotem el jailbreak, li fotem la pinya i fotem tot tipus de coses. I mica en mica ens hem començat a acostumar a dir, no, escolta, aquest trasto que tu estàs comprant...
Per cert, Marc, un parèntesi. Encara hi ha gent que fa el jailbreak als iPhones.
Sí, perquè clar...
Que jo flipo. Sí, diuen, el jailbreak és un software rus.
Sí. Però, a veure,
nosaltres
quan vam començar a tindre els primers iPhones que li fotíem el jailbreak... De fet, tu i jo vam tenir l'iPhone 1, que no es podia utilitzar amb operadors espanyols.
Excepte que li fessis el jailbreak.
Havies de fer el jailbreak i primer el jailbreak i després el courier unlock. Vale? Que eren dos procediments. Llavors, perquè dèiem, jo he comprat el ferro i el ferro és meu i me'l follo quan vull. Vale? És a dir, tu tens propietat i agència sobre el dispositiu. Mm-hmm. Quan tu compres un iPhone 7, com el que tinc jo sobre la taula, un iPhone 8, un 10, un 6, el que sigui, en realitat no estàs comprant un dispositiu que és teu sobre el que tu tens agència, el que tu pots fer el que tu vols. Si el que estàs fent és compres un dispositiu que t'ofereix un servei i que, a més, evoluciona amb el temps. És a dir, tu saps que cada any tindràs una versió nova del sistema operatiu, que augmentaran les funcionalitats, que hi hauran parches que arreglaran errors que hi han i que certes funcionalitats desapareixeran i que has d'actualitzar perquè, si no, hi hauran uns bugs de seguretat que no eliminaràs. Per tant, és a dir, tu el ferro el tens a la teva mà i segur que el pots reciclar quan vulguis, però en realitat és el dret d'accedir a un conjunt de serveis que estan totalment integrats entre el ferro, el software que tu vas actualitzant i els serveis que t'ofereixen en el núvol.
Les companyies ho veuen claríssim.
Està claríssim.
Sí. Apple té molt clar que l'iPhone és seu. Tu el pagues una llicència d'ús.
Llavors, quan algú comprava un iPod a l'any 2001, i després deia, escolta, obsolescència programada i a més a mi me l'encola doblada i no sé d'on me metia, tens excusa. Si a l'any 2017 tu et compres un iPhone i tu no tens clar que d'aquí 3 anys n'hauràs de comprar un altre, és que estàs enganyant algú. Vale? Si tu vols l'experiència d'un iPhone 3 anys vells, et compres un iPhone de segona mà o te vas a comprar l'iPhone 6S pel preu de l'iPhone 6S. Si tu vols l'iPhone 9, saps que hauràs de mantenir-te canviant de màquina cada 2-3 anys, que és el que estem fent tu i jo. És lo normal. I qui digui, i llavors, no t'enganyis, o sigui, si tu vols aquesta experiència, es renova cada 3 anys. I per molt bèstia i molt bo que sigui el mòbil, els serveis que tu vols, d'aquí 3 anys, no te'ls podran mantenir, sigui perquè la bateria està més cascada, sigui perquè els serveis que t'estan donant han evolucionat. I necessites altre tipus de coses.
Sí, i cada aparell té, diguéssim, el seu cicle, diguéssim, lògic. ¿Vale? El Mac el pots allargar més, però un iPhone no tant.
Clar, llavors, si tu tens un cotxe de 5 anys i vas al taller i no hi ha peces de recanvi, pots muntar un pitote. Si el cotxe té 15 anys, et t'has fotut.
Ja, més o menys és tractat.
És el que hi ha, doncs, amb informàtica els cicles són molt més petits. Una cosa és quan, com s'està explicant en el documental aquell de l'obsolescència programada, que jo li passo als meus alumnes, quan aquelles impressores que quan han imprès no sé quant número de pàgines es paren perquè la impressora funcionaria, però els cabrons de Hewlett-Packard la paren perquè volen que te'n compris una de nova, o com els tios aquells de la indústria de les bombetes que van dir que feien que les bombetes es trenquessin, vale? Expressament. Això és obsolescència programada. És dir, en canvi, això no és un producte, és un servei. És un servei. Apple t'està donant una actualització de sistema operatiu continuada. Aquest producte ve amb uns serveis a darrere. És una cosa completament diferent, no és comparable. Llavors, al final és dir, a veure, que de tant en tant els hem d'apretar i hem d'evitar que ens la colin doblegada, em sembla molt bé, vale? Que no ens la dobleguin, que protegeixin la nostra privacitat, que no facin coses rares, que si han de baixar la velocitat del processador, que ens ho diguin i que ens informin de com està la bateria. Però que no aquí, ho diguin. Però la història aquí de l'obsolescència programada, no.
Jo no crec que el fallo d'Apple sigui aquest, d'obsolescència programada forçada, sinó jo crec que ha estat de no comunicar el que estava fent amb els aparells.
Exacte. Han fet una cosa i no ho he comunicat, està mal fet, però si algú m'està dient, escolta, és que un iPhone 5 ja és una cafetera, doncs sí, un iPhone 5 és una màquina de fa 5 anys, és una cafetera.
Sí, punto pelota. De totes maneres, per acabar aquest punt,
perdona.
Perquè al final avui hauran sigut dos temps que repassi, perquè digues...
No, que t'havies tallat, torna a repetir, sisplau.
No, deia que per acabar de matar aquest tema, dic que avui al final han sigut dos temes monogràfics, el tema del problema dels chips, de les CPUs i aquest d'Apple. Deixeu-me que enumeri, sense entrar massa en detall, alguna de les coses que la mateixa Apple recomana, tindreu l'enllaç a les notes, per fer que la bateria dels vostres dispositius duri més. No només dels iPhones, també dels Macs, dels Apple Watch i d'altres coses. Vaig fer un llistat molt ràpid de les recomanacions que fa Apple. ¿Vale? El primer que et diu és que actualitzis a l'últim software, a l'última versió de software, perquè algunes coses que causen consum excessiu de la bateria del sistema són reparades amb les noves versions.
Exacte.
La segona cosa que diu és que evitis temperatures ambient extremes.
Deixar el mòbil al sol.
Sí, de fet, els iPhones, els iPads, els iPods, els Apple Watch, els MacBooks, cada un d'aquests aparells tenen el que es diu una zona de confort. Si superes per dalt o per baix la zona de confort, el comportament de la bateria es degrada molt ràpidament.
A veure, la gent que, si tu fas fotografia, saps que quan estàs en temperatures realment baixes, les bateries es descarreguen soles.
Sí, sí, sí.
A mi ha passat estar a Marroc, al desert, i treure la càmera carregada a tope, fet dos fotos i la bateria se n'ha anat.
Per la
morta,
calor.
La bateria. Descarregada totalment.
Vale, segueixo, perquè hi ha algunes coses que no hi pensem i són, bueno, són coses que s'han de tenir en compte. L'altra cosa és que a l'hora de carregar un dispositiu, traguem la funda. Hi ha fundes que són tan aïllants que augmenten la calor del dispositiu quan està en temps de càrrega, que saps que sempre s'escalfen una mica més, sí, els dispositius. Sobretot parlo d'iPhones, I ells posen alguns exemples, per exemple, d'Apple Watch. Més coses que recomanen. Cada cop que algun dispositiu, un Apple Watch, un iPhone, el que sigui, hagi estat un temps sense utilitzar, desar-lo com a mínim a la meitat de càrrega. Vale?
És a dir, no guardar-lo descarregat.
No. Tampoc diu que no facis una càrrega total ni una descàrrega total, sinó que quan veges que el teu dispositiu està sobre el 50%, el tornis a carregar. En general, diuen això. Vale. Sobre l'iPhone, l'iPad i l'iPod Touch. A part de que diuen que utilitzis l'última versió del software i tot el rotllo, també diuen que facis el següent per extendre la vida de la bateria. Que miris el de l'autobrightness, vale? L'autobrillo. Ja és una cosa que es pot parametritzar al centre de control i allà pots controlar, ja també ho fas en settings, display i brightness. Una altra cosa que també pots controlar des del control center és que no hi hagi no hi hagi, o sigui, que les aplicacions no funcionin en segon pla, quan no actualitzin dades en segon pla, quan no les tinguis actives.
Sí. Sí, això és importantíssim, perquè a més també,
quan a vegades... és que consumeixen molt en segon pla, eh? Consumeixen molt de bateria, i no només en wifi o amb xarxa, que consumeixen molt, fan coses en segon pla, i aquest diu, no, si la tens activa, aleshores ja farà coses en segon pla, però si no la tens activa, que no faci res. Això també ho pots fer a les configuracions.
Mm-hmm. A veure, per exemple, alguna vegada a mi m'ha passat fer servir el GPS, una aplicació que faci servir GPS, el Waze o el Google Maps, algun d'aquests, te'l deixes activat durant el dia i dius, hòstia, on ha anat la bateria? Perquè en 3-4 hores, cotocroc, se la menja tota.
Sí, el location, i el background location són problemes que són funcionalitats que poden també afectar. I per últim, hi ha una... als settings, o sigui, a la configuració de l'iPhone, hi ha un punt, justament, que parla de la bateria, i allà veus quines són les aplicacions que més bateria estan consumint. Clarament és cert que les que més utilitzis més bateria consumiran. Però,
sisplau, per força.
Però revisa-ho, perquè hi ha algunes que no consumeixes i nyaca, t'estan consumint bateria. Per això és important lo de desactivar que les aplicacions treballin en segon pla quan no estiguin actives.
Bateria i de vegades dades.
Sí, dades, sí. Però bueno, aquí estem parlant només de bateria, ¿vale? Hi ha alguns més...
Saps què em va passar a mi? Que em vaig polir les dades un dia. Tenia coses que actualitzar en el Dropbox i vaig connectar el Mac contra el hotspot de l'iPhone. I es va posar a actualitzar tot. I se'm va follar les megas del mes. Em va deixar tieso.
Sí, sí. Vale, pues, escolta, si et sembla, ho deixem aquí. No havia pensat de tenir propostes perquè les volia fer si estàvem en persona, però no hem estat en persona. Recolliré algunes que tenia pendents i altres que us convidem a que ens passeu de cara a la setmana vinent. I tinc un tema molt interessant, però estem preparant amb el Carles Canyo, ja ho anuncio, i amb tu, tornar a parlar de criptomonedes. ¿Vale?
O sigui, en Carles està molt pelote amb les criptomonedes.
Això està superpelote. No, potser ells estan llegint uns llibres molt interessants i tornarem a parlar de criptomonedes. Tot i que hi ha un anunci, jo ho havia apuntat en el guió, però no ens dona temps de parlar-ne i m'ha semblat molt bèstia, que és que Telegram llença la seva pròpia criptomoneda.
L'hòstia.
Que permetrà el pagament entre usuaris. El loro lorito. Tu de parrot. Això parlarem en més detall quan fem aquest capítol especial, tornant a parlar de blockchains i en aquest cas de criptomonedes, en presència ja d'en Carles, que ens hem organitzat jo, Marc, per trobar el dia.
Sí, a veure si ens veiem en persona i puc veure aquests abdominals, aquests bíceps i aquestes coses que dius que tens.
La va flipar, nen. Estic en plan poligonero total.
Ai,
ens veiem la setmana, ens escoltem la setmana vinent, i aviat tindrem també el senyor Josep Ruano i la Gina, que també ha de venir a mossegar la poma.
Li hem de dir, ella no ho sap, però l'hem de convidar.
Exacte. Si ens escolta Gina, ja saps que així que puguis...
Et buscarem ràpid.
Molt bé, vinga, bona tornada de vacances a tothom. Fins la setmana que ve. Adéu.